I de 11:37, va de llibres en aquesta hora, el divendres va de llibres i per això tenim aquí a la ràdio Pere Sales. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Pere, avui ha plogut, quatre gotes que ha caigut avui vespre, ara fa una estona, quatre gotes més, sí. Que són d'aquestes que embruten, a més, però sí. No plourà més.
Ja. No, 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 està, això també ho podem dir, podem avançar, ja, com a notícia, ja s'ha acabat ja de ploure, i sobretot, ja, a més, ja vespre fugen aquells quatre nivells ja, el sol serà radiant, cel blau i tot estarà perfecte per la presentació d'avui vespre.
Això anava a dir, perquè diuen, ara se pensarà que en Pere Sales és l'home del temps de la sí. ràdio, tot això és per parlar de, sí. de llibres Reis del Món.
Exacte, que també faltaria que no el poguessin presentar perquè ara plogués en ple mes de juliol, però bé, ja n'han passat tantes d'estranyes que...
Qualsevol cosa ja mos podem esperar, sí. però bé, Reis del Món, Sebastià, Els Amor, un llibre que s'havia de presentar fa unes setmanes, però per motius personals de l'autor se va cancel·lar i mos arriba avui a les 8:30 en el pati de Can Llobera.
Sí.
Pere, el vas presentar aquí en el seu moment un llibre quan va arribar de novetats a la Biblioteca Municipal.
Sí.
Mos ho recordes un poquet?
Sí, és un llibre que tracta de dos personatges importantíssims, tant un com l'altre, per motius però molt diferents. Un, en Joan March, més conegut per Verge, l'home més ric d'Espanya i un dels més rics del món, sense massa escrúpols, podríem dir, i l'altre, en Joan Mascheró, que era un dels homes més savis del seu temps, eren coetanis, en Mascheró era un poc més jove, tots dos eren de Santa Maria de Lida, tots dos eren vileros, i tots dos, curiosament, sent tan diferents, se respectaven mútuament, tenien un cert respecte, se coneixien molt,
se coneixien,
no se pot
relació.
Dir que fossin amics, col·legues, però sí que se varen trobar moltes vegades, varen xerrar, i Joan Mar tenia sempre un endarrer, que és pintura una de les úniques coses que no va aconseguir en la seva vida, que era contractant en Joan Mascheró perquè fes feina per ell.
Ah, sí?
I no, ja, potser, bé, això ja se sap, però bé, potser avançada que no... Avui suposo que se'n parlarà d'això. I no, en Joan Mascheró no, per molt que li fes ofertes molt tentadores, ofertes culturals, ofertes sí. que li anaven molt bé per la seva feina, no? Per exemple, dirigir la Fundació Mart de Madrid. I Joan Mascheró sempre li va dir que no. Així tot,
no. I Joan Mar no estava acostumat a que li diguessin
que
no.
I no estava acostumat, però quan se'l respectava, ho acceptava. D'una altra, potser no hi hagués acceptat tan fàcilment, o no hi hagués continuat sent amic, senzillament, però de Joan Mascheró pues, va continuar aquesta amistat especial, és a dir, no anaven a fer copes junts, tampoc. Però sí que de vegades en feien de copes a dins el despatx de marxa a Suïssa, per exemple, no? És a dir, que trobam encontres molt interessants també els dos. Bé, aquesta novel·la tracta d'això, d'aquesta relació tan sui generis, tan interessant, tan complexa, tan contraposada a la mateixa, dos personatges que de pensament són molt diferents, molt però, però que a vegades aquests personatges tan diferents poden tenir punts d'encontre, punts en què trobam que poden ser fins i tot compatibles, no sé, i això a vegades és... això és nou, això per jo és lo interessant de la novel·la, atrevir-se amb aquesta temàtica tan especial.
Una portada que podem veure, suposadament, d'aquests dos personatges sí. d'esquena, damunt a final d'un mollet. Eh?
D'un mollet que, fixa-vos-hi, que estan amb unes muntanyes nevades,
sí.
això és, hi ha un llac, això és un llac de Suïssa, això és un llac. Perquè, bon, part d'un d'aquests encontres que varen tenir lloc a Suïssa surt molt, és molt present al llarg del llibre.
De dos personatges reals són aquests Reis del Món, aquest títol és el que li ha posat
sí,
a Sebastià Samona.
Sí, un títol també molt expressiu, sí. perquè a la seva manera tots dos són Reis del Món, un més a la part més material i l'altre més a la part espiritual, de saviesa, de coneixements.
Molt bé, de, avui l'autor i també el doctor Antoni
Mas.
Antoni Mas, sí,
Antoni Mas.
Antoni Mas seran els presentadors d'aquesta obra.
No? Sí, Antoni Mas, que és de Santa Maria Lida, doctor en història, i Antoni s'ha fet amic, sí que podríem dir, amb l'autor, amb en Sebastià Alsamora, arrel de l'elaboració d'aquest llibre, perquè tot i que sigui una novel·la, l'autor se va voler documentar molt, i en Toni li va ajudar bastant, i aquí se va establir una certa amistat entre els dos, i avui també m'on parlaran un poquet de com se va gestar aquesta novel·la, no? I també de la relació entre ficció i realitat que sempre tota novel·la té.
Clar, aquí ara li puc llegir que diu que Reis del món també és un retrat íntim de l'ànima de Joan Mascaró, que creu haver fracassat com a pare amb un fill atrapat per drogadiccions i el ressentiment.
És un altre dels aspectes que surt.
Que surt també.
Un altre dels aspectes que surt, que no tots són flors i violes, perquè aquesta persona que era respectadíssima a nivell mundial, però el seu fill no el acabava de respectar. També per problemes que tingués propis, no?
És a dir,
que... Però sí, no se van acabar d'entendre. Però també en Joan Martí amb el seu fill tampoc se va dur massa bé. No? Tampoc no va anar la cosa...
Però a vegades aquest por d'aquesta importància, veu que després a l'intimitat no tot és així.
No tot és...
Pere, avui l'autor, vull dir, se podrà comprar un llibre a la presentació?
Exacte, sí. Des de l'Uidiu m'ho han dit que endurien.
Endurien de l'Uidiu.
Per tant, sí. De fet, ja hi ha hagut altra gent que m'ho ha demanat, que sí, que facin comptes, que n'hi haurà.
Que n'hi haurà. I dels Reis del món, Sebastià els Amor, avui a les 8:30 al pati de Can Llobera. I bé, va de llibres, qualque cosa més en quant a activitats, on mos has de presentar, que ja són les 11:43.
Sí.
Com per pas d'un temps.
Avui parlant de gestes, després ja si més endavant ja parlarem d'algunes coses més que se faran per Can Llobera, per la patrona, o que Can Llobera hi col·laborarà amb qualque activitat. Però bé, ja ho deixarem això per properes...
Vinga, encara falta un
poquet. Per properes edicions
d'abans. És que de la patrona en parlarem molt amb tu també, de programes
molt bé,
i tot això.
M'encanta.
Vinga, idò. Què mos dius? Quatre llibres?
Quatre llibres, com sempre. Vinga. I durant dos llibres, primer, que tenen una sèrie de trets en comú, i és que són obres de ficció, però basades molt en l'experiència personal de l'autor, del propi autor, són vivències personals, no és novel·la històrica ni altres tipus de coses, que també mesclant realitat i ficció, no, en aquest cas és la pròpia experiència vital dels autors, concretament de les autores, les que morbesteixen aquest relat, aquesta narració. I el primer de tot és d'en Stephanie Kremser, Stephanie Kremser, un llibre titulat Si aquest carrer fos meu. Ell és un autor alemanya, però de pares alemanys i bolivians, és a dir, que té una certa barreja cultural a la seva família, i ella ha viscut a molts de llocs. Concretament, ha viscut, ara vos ho diré exactament, a 22 adreces diferents.
Mare meva, a 20... i quan d'intessin?
O sigui, a 22 parts. Bé, idò, si aquest carrer fos meu, és les experiències i la manera en què va viure l'estada que d'un d'aquests carrers, però ficcionada un poc, donada tractada amb una certa gràcia, a vegades amb humor, i amb perspicàcia, també m'ho diu, és a dir, de veure coses que moltes de vegades, si no m'ho hi fixam, no li donem importància, i per tant és una novel·la bastant narrativa, per jo en dir, a lo millor la paraula novel·la, per ventura, no sé si també li podem aplicar, però que més que un relat continuat són aquestes... aquestes 20...
un poquet autobiògràfic
molt. Aquestes, però són 22, com a 22 vivències, 22 capítols, en què mos descriu, mos relata, mos analitza i dona voltes, i també se crea alguna imaginació de què passa en aquest carrer.
Clar, de diferències, no?, de viure a un lloc a l'altre. Interessant, no?
Sí, és una manera curiosa de fer llibre. No és molt extens, té 252 pàgines, un llibre, podríem dir...
De fàcil lectura, d'aquests...
Sí, de fàcil lectura, però també, també no és per allò que... Que també a vegades estem acostumats a llegir, és un llibre, jo crec que per llegir un poquet a poc, diríem, li diríem d'aquesta manera, no és per anar pillant molt ràpids. Un altre llibre que he dit que tenia molt a veure, que també se basa en aquestes experiències particulars, però allà vol la ficció i té un pes més gran, diria, més gran. La ficció, també la cultura popular, que està molt basada en la ficció. Se titula Aigua dolça, està escrit per, menys si ho dic bé, Akaweki Emezi, és una autora nigeriana, concretament de la cultura Igbo, i ella també és una emigrant, també és un altre element comú a l'altra autora alemanya, però ella com a Igbo, i per tant amarada de tota aquesta cultura, i en el qual el pare és Igbo però la mare és tamil, per tant també té un barratge cultural, encara que la poden dir nigeriana, però que no és exactament, diríem, d'una cultura que podíem dir uniforme, té diversos elements també que conformen la seva personalitat. Bé, doncs, aquesta jove va emigrar als Estats Units i allà va viure la seva adolescència i un poc més enllà d'una manera molt particular, amb aquests condicionants culturals que ja li venien allà, on la bruixeria, els esperits i sobretot la relació dels vius amb aquests esperits té tanta importància de la cultura Igbo. I d'això ho trasllada a Brooklyn. I això li dona també una certa originalitat en aquest relat, en aquesta novel·la.
I de Akawake Emezi, Aigua dolça.
Edicions del Periscopi, també una novel·la mitjana, 252 pàgines, igual, això és molt... Una, dues, exactament. Igual que l'altra. I bé, jo crec que aquí el més interessant és si ens volem apropar en aquests elements màgics, en aquests elements màgics d'una cultura que, per una banda, té elements, si no els podem assumir com a propis, com universals, perquè són elements humans, l'adolescència, se viuen problemes per tot arreu. Això també la gent demostra aquesta novel·la. Però, per altra banda, té elements particulars, és a dir, no, els adolescents, per ventura, d'Europa Occidental,
no
veuen esperits malignes o positius, o no parlen amb aquests esperits, no tenen, per ventura, tanta força. Que no vol dir que ho tinguin tots, també, en aquest cas, això li crea un problema per raons també pròpies, eh? Un problema que de vegades és la solució. També hi ha un problema d'identitat sexual, que també per una banda és molt propi de tota l'adolescència. De fet, a l'autora li va passar va tenir una primera relació sexual traumàtica, això també, però clar, no tothom ha tingut aquest tipus de relacions, i per aquí té un caràcter més propi, més original de novel·la, que si ho posem en relació amb aquests condicionants culturals, doncs poden donar unes solucions, unes respostes diferents, però que estan molt ben contades, estan molt ben tractades i també ficcionades, aquí hi ha molt d'element de ficció, però basat molt en aquesta experiència personal.
I del títol que li ha posat és Aigua dolça, Aigua dolça.
Aigua dolça.
Akawake Emezi, l'autora.
Exactament. Estones no saps si ella, no saps si és un nin o una nina, se fa...
No queda clar.
Se fa operacions de canvi de sexe, sí? S'intenta... El manco la protagonista del llibre. Si volen poder llegir,
llegirem
un trosset d'aquí, diu, narrada per les identitats alternatives que poblen la ment d'Ada, la protagonista, i basada en l'experiència real de la mateixa autora, Aigua dolça explora el trastorn de personalitat a través de la figura mitològica dels nens esperit, dels nins esperit. Inquietant, commovedora i poderosa, Emezi ens regala una evocació penetrant sobre l'estret vincle entre cultura i identitat, amb una energia ferotge i una escritura elegant i sinuosa, proclama l'arribada d'una veu literària nova, atrevida i salvatge. Una autora novella, però ja ha entrat amb molta de força dins del panorama internacional. Crec que fa un pot de por, estones, també.
Sí?
També volíem dir que estones, amb aquest esperit i tal, ens pot assustar una mica.
I de bones.
Bones. Alerta. Alerta.
Vinga, Ida, què més?
Ara, un llibre totalment diferent. No té res a veure amb el que hem vist fins ara. És un llibre d'en Eduardo Mendoza, autor conegudíssim, dins les lletres espanyoles. Se titula El negociado del yin i el yang, i és un llibre que, com tots els de Mendoza i com l'anterior d'aquesta trilogia, que se diu El rei recibe és el primer de la trilogia, aquest, El negociado del yin i el yang, és el segon, i després en ve on ha de venir un tercer. Basta dir que el protagonista, nom Tukulo,
Tu culo, tot això, junt.
Amb això ja està. Escrit amb K de quilo.
T'anava a dir, té pinta que li haguin posat una K
clar,
aquí.
Una K de quilo i dues U's. Eh? Aquest nom, però també, és, no sé, és un estranger, és un nom estranger, de Calte Puesto, però no, no, és el protagonista, aquest que és un personatge que té molt de poder i que manipula un tal Rufo Batalla, que aquest també és més el protagonista, eh? El protagonista és un Rufo Batalla i en Tuculo el manipula, li vol fer anar per aquí i per allà. Bé, en Rufo Batalla però torna a Barcelona i aquest llibre se converteix en un llibre de viatges en molt de llocs, eh? I passa per molt de llocs del món. I a la vegada això mos dona també aquestes experiències sempre gracioses, aquest contacte en coses estranyes, que no, millor no ho són, però que en Mendoza les hi torna, veu aquest vessant que és, com ho diria, que és paradògic, però que també ho trata d'una manera que mos fa riure molt.
Sí,
sempre Mendoza crec que és un autor, això en manco mos fa riure, mos fa riure.
Això és important, eh?
Sí. Sin noticiar de Gurt, jo és un llibre per mi que no he arribat més a la meva vida, que és un extraterrestre que arriba a la Terra i que relata el que fan els humans, les tonteries que fan i les coses.
Que com m'ho va vendre de fora. Eh?
Exactament, I, però aquí també té coses d'això, de com aquest en Rufo Batalla, quan va d'un post a l'altre, pues, també vol a vegades les tonteries que fan els humans, els comportaments culturals també, que són ben normals i ben quotidians, però que vits amb uns ulls diferents poden aparèixer coses sense sentit.
I s'han de llegir tots altres per entendre no que no fa falta, són no, bastant, no?
No, de fet, tot a més, és veritat que aquí quan comença aquest... comença amb un encàrrec que li fan tu culon en Rufo Batalla i això ja, com, ja està plantejat a l'altra novel·la, però és igual, se pot llegir.
Se pot llegir sense...
Ara veure que en Mendoza, també darrere aquesta pàtina humorística, hi ha coses un poc més serioses, per un dia, una certa visió crítica de la societat, eh? I sempre té un punt, i sobretot crítica la poda. Ho poda per Mendoza li molesta. Mm? Li molesta i sempre està, sempre surt d'una manera o de l'altra perjudicat. O satiritzat. Jo crec que la paraula sàtira, que l'estava cercant i no me venia, crec que li escau molt bé les obres de Mendoza i en aquest llibre en particular.
Idò, és en castellà, el que teniu, sí. No? El negociado del yin i el yang, Eduardo Mendoza, en les històries aquestes de Beto, Mendoza Batalla i Tuculo.
Mendoza és un autor barceloní, un autor català, però que normalment i la seva obra està escrita en castellà. I els personatges ja sempre se mouen per Barcelona, però ell escriu en castellà.
I mos queda una.
Mos queda un, aquest llibre de no ficció, encara que avui hem vist dos primers. Com, també curiosament l'altre dia també ja vam dir quasi el mateix, els dos primers que tenien molta relació amb la no ficció eren novel·les i aquestes també van estar les dues primeres que tenen molt d'experiència real, però ara anem amb un assaig, que ja sabem que aquest darrer llibre ja és totalment de no ficció.
No ficció.
En aquest cas assaig, el llibre se titula però fake, que voldria dir fals, que per tant seria... també podríem dir ficció, en certa manera, pot a la inversa de la que hem dit fins ara.
Fake així, tot sol.
Sí, fake.
I fake news, fake.
Sí, ve d'aquí, subtítol La invasió de lo falso, editat per Espasa i del qual és autor Miguel Albero. Bé, és un anàlisi de...
Després te vull dir una cosa d'Espasa.
Molt bé.
Què m'hi pensar?
Aquest llibre el que fa és un anàlisi de tot aquest allau de notícies falses i de com ens condicionen, però alerta. Ho fa també relacionant-lo amb tota la importància que ha tingut aquesta temàtica i concretament la impostura, les falsificacions, la mentida al llarg de la història. Fan recorregut història per diversos aspectes. I clar, per una banda, m'ho donant compte de que no és tan nou aquest tema del fake. Però per altra, també me'l mostra les diferències, per ventura també mai havia estat tan estès.
És molt actual.
Actual, sobretot per l'extensió que té i per la quotidianitat. tot està marejat per els fakes de les xarxes socials o per converses, etc., que s'hi sumen a tots aquells fakes que ens condicionaven ja d'abans, perquè la política havia estat farcida de fakes. Els impostors, ells són de sempre, gent que se fa passar per una cosa, per l'altra, la televisió, els diaris, havien fet campanyes des de sempre, des de sempre que hi ha televisió, des de sempre que hi ha premsa, donant notícies falses, però si els emperadors romans ja utilitzaven, en César feia fakes en el seu moment, donava notícies falses d'en Pompeu i en Pompeu d'en César. Tot això ens ajuda a situar aquest moment actual.
Clar, les noves tecnologies són una altra història.
Sí, això el que fa en Albero també, està bé que ho remarqui, que molt bé, sempre, però s'atura bastant a analitzar el fenomen actual, i clar, no sempre hi ha hagut xarxes socials. En pot la diferència és un mitjà, no tant clar. El que hi hagi feix o no. És el mitjà. Però aquest mitjà també, per exemple, les eleccions americanes dels 60 entre Kennedy i Nixon van estar marcadíssimes per fakes. Per fakes en el sentit d'acusacions falses entre un i altre candidat que varen marcar la mateixa elecció gràcies a la presència a la televisió. A les darreres eleccions, a les d'en Trump, varen ser les xarxes socials, però si ho miram bé no hi ha tanta diferència entre un lloc i l'altre. En aquell va guanyar en Kennedy, m'ho mostrava més simpàtic el candidat que va guanyar, i en aquestes no. Però no deixa de haver-hi també aquest component fals a tota activitat social i política, i llavors també hi hagi el poder enmig. Però, torno a repetir, Albero també destaca...
Ah, sí, qui és l'autor, has dit?
Miguel Albero destaca que ara és més present, és més present, arriba a més àmbits de la vida i és més continuat. Han d'estar pràcticament cada segon batallant per desemmascarar les notícies falses, posar-les a un costat.
Ho hem viscut durant aquesta pandèmia, que deien no faceu cas a les xarxes socials, a tot el que vos arribi per WhatsApp, perquè mos enviaven cada cosa que, mare meva...
Les mateixes epidèmies sempre han tingut sí. Notícies falses associades a les epidèmies, de si el primer és... metges de Londres, de Liverpool, que varen intentar dir que era una malaltia infecciosa i que els cadàvers s'havien de posar a part i no se podien tocar, pràcticament les varen linxar perquè deien que se'n volien fer negoci amb els cadàvers perquè les volien disseccionar. Qualcú va fer córrer aquestes notícies falses.
Que la pólvora s'escampa, no?
Exacte, i després varen anar les autoritats a protegir els metges perquè, i no sé si varen arribar a linxar algun d'ells, perquè deien que se'n volien dur els... És a dir que això ja ha passat amb aquesta pandèmia, torna a ser el mateix que he dit abans, en aquest cas també relacionat amb l'òpode, però la medicina, la sanitat, també ha estat un lloc molt procliu en els fakes. El curanderisme, el parascientífic, la bruixeria, el xamanisme, tot això la ciència no ho ha acabat de poder reconar. I la mateixa ciència de vegades crea fakes, perquè també hi ha disputes entre els propis científics i per al poder, etc. Aquest paradigma és com vàrem parlar l'altre dia amb en John Snow, el mateix científic que no el creen, sí. Se pensaven que el feia fakes, que en feien Snow, i en Snow no en feia.
Tenia dades. No?
Tenia dades. Llavors, bé, separar el pa de la graia de la paia avui en dia s'ha convertit un poc en més difícil, però no som únics, no? Tampoc.
Idò, ell en aquesta fake tracta un poquet aquest tema més actual, un poc en general, en Albero?
Ho tracta des del punt de vista actual, però sí. Amb capítols que m'han anat cap enrere. Llegiré un poquet el que és l'índex. Falso epílogo, com ponerlo al principio ya te miento. Comença així, el fa una pròpia mentida, posa l'epíleg en un començament per anar tot i estar al final. Un altre capítol, lo lindes de lo falso, el terreno de la falsificació. I qui mos explica què és lo fals? Això és una cosa intemporal. Societat líquida, societat del fake, bienvenidos a un mundo falso. Aquí parla de l'actualitat. Tipos de falsificadores, dime con qué me engañas y te diré cómo te llamo. És a dir, parla de, fa una classificació dels fakes, podríem dir. Lo más completo, el impostor, el falsificador de sí mismo, és a dir, aquella persona que es fa passar per una altra. Lo más preciado, con mi moneda te pago, los falsificadores del vil metal, és a dir, tota la falsificació de moneda, també de llarg recorregut històric. Lo más común, dos punts, es tu marca, pero es mi bolso, el falsificador comercial,
productos falsos. Les firmes i les marques.
Lo más profundo, déjame que te cuente, limeña, que per això he ganado, los falsificadores de la història. Bé, això, ell sempre comença cada capítol amb una frase que després surt desenvolupada en el llibre, i aquí mos parla precisament una cosa que també patim els historiadors, de com se falsifica el passat. Un altre camp de molt de recorregut. El más pintado, para Picasso ya estoy yo, los falsificadores de arte. Bé, idò, a dins d'aquests capítols, més centrats en l'art, en les monedes, en la política, en els propis impostos personals, etc., doncs s'abasteix tot aquest llibre, podríem dir, ple d'impostures, ple de coses falses.
Interessant, no?
Sí, crec que sí. Ben escrit amb un llenguatge assequible.
I de recapitular, Estefania Krenzer presenta Si aquest carrer fos meu, Aigua dolça és el títol que ha escollit Acahueque Menzi. Després, El negociado del yin i el yang d'Eduardo Mendoza, amb aquest tu culo, que m'ha fet molta gràcia, aquest paper que surt d'allà. I d'una ficció fake, La invasió de lo falso, de Miguel Albero. Te volia comentar, Pere, que hem votat un bolletí, que precisament has dit Es passa, i avui llegim en un diari de Mallorca que Es passa, està recuperant la novel·la que va sorgir de la visita de Agatha Christie a Mallorca, aquesta, entre d'altres, està reeditant les novel·les més populars d'aquesta autora tan exitosa, i bé, hi ha aquest problema a Pollença, que l'última hora, vull dir, va estar uns 15 dies a principi dels anys 30, 32-33, diuen que va visitar l'illa en més ocasions. Tu, Pere, com a historiador, s'ha arribat a saber des de quin hotel se conta aquesta història?
Sí, jo ho he escrit, però em donava amb una certesa bastant alta. Jo la crec en el 100%, però em falta la prova documental, que els historiadors sempre ens falta, tenen testimonis orals i també per context històric i per tot, i per la pròpia escritura de l'autora, que seria l'Illador.
L'Illador.
No pot ser Sispins. No pot ser Sispins.
Se parlava també
d'un
Sispins, però no estava fet.
Se va fer més endavant. En els anys 30, i per la descripció que fa el protagonista, ell està a l'hotel que m'apareix, que es diu Pins d'Or. El nom també m'ho explica, podia ser Sispins o podia ser Illador, només en són aquests dos. Però Sispins no existeix en els anys 30. Després hi ha testimonis que diuen de les mateixes, a veure, que són un poc interessats, perquè són les propietàries de l'hotel, que encara són vives, que jo me varen dir amb una història, jo vaig fer un petit treball sobre l'Illador. I fent aquest treball no vaig poder trobar l'inscripció, la documentació com fos.
No hi ha l'inscripció de l'hotel, del registre.
Però sí que ho testimonis, sí que la coneixien com l'escriptora que estava allà, i que el que feia, el que menjava cada dia, etc. Per tant, hi hauria pocs dubtes en què seria l'Illador. Per la situació allà on estava aquest hotel, perquè deia que veia la fortalesa, que estava a prop d'un altre hotel, que era un Maricel.
Maricel, que estava dintre la base.
Podia ser, però un Maricel li diu Mariposa. Ell li diu l'hotel...
Juga un poc.
Juga els noms, i Mariposa ha de ser Maricel. Diu que el protagonista que no va a Formentor perquè és massa xai, se queda en aquest, que també està molt bé, i efectivament, tant l'Illador com el Maricel no eren com un Formentor, però érem a nivell de Mallorca de millors. Llavors és tot quadre en què va ser l'Illador, i jo pràcticament ho afirmaria.
Idò, aquest 2020, que fa un segle des que Agatha Christie va publicar la seva primera novel·la, que era El misterioso caso Stiles, ara aquesta editorial és passada i ha decidit fer una selecció de publicar una selecció de les seves novel·les més populars, i entre elles aquest problema Pollença.
Aquest ja es m'apareix el relat o el llibre més venut que trata de Mallorca en aquest moment.
Està traduït també en català.
Sí, s'ha traduït en català i evidentment en anglès i en castellà.
Allà a la biblioteca.
A veure, que realment és un relat, no és una novel·la, és curta,
és un
relat curt. I no és gaire cosa, vaja, també que no m'ho senti ningú, però no és res de l'altre món.
Bé, no diguis això, que si estàs escrit de Pollença...
L'os que va fer ja hagués pogut fer una milleta millor. Però bé, està molt bé, passa Pollença, i això dona una Agatha Christie, encara una autora llegidíssima arreu del món, i surt Pollença, i Pollença no està amallat en cap altre pseudònim, ni res, surt allà i...
A més, en el títol...
Problema, problema, exactament, i forma part del títol, problema en Pollença, forma part del títol. En certa manera també, això sí que m'agrada molt d'aquesta obra, que m'ho relata aquesta època, que es va aturar la Guerra Civil, aquesta època cosmopolita, a més no poder de Pollença.
I allò és a la biblioteca.
Sí, sí, sí.
Vinga, ho tornem a recordar, ja, aquesta sala.
És a dins una altra, perquè això no forma un volum tot sol, és massa, massa petit. És un llibre que conté una sèrie de relats.
Molt bé, i bé, per avui, a les 8:30, en el pati de Can Llobera.
Sí.
Allà sereu en la presentació de Reis del Món, el llibre de Sebastià Alsamora, que també serà l'autor present a la presentació, un llibre que se podrà adquirir allà mateix.
Molt bé.
Idò, bona setmana i fins divendres.
Fins divendres.
Adéu.